La de l'Ajuntament de Vila-real. Comencem parlant-los de l'oposició. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha assegurat respecte a l'últim canvi en el sí de l'equip de govern que estan davant la prova més important del principi de la fi del bipartit en la localitat. Sobre aquest tema, Vicent ha assenyalat que es tracta del tercer moviment en 4 anys, el que denota la inestabilitat que ha regnat durant tota la legislatura, la incapacitat manifesta per a governar i sobretot per atendre les necessitats principals dels veïns, com són la neteja i el manteniment, criticava Vicent. A més, també assegurava que l'executiu actua com els mals estudiants que intenten fer a última hora el que no han fet en 8 anys. Reforcen àrees compromeses i susciten queixes constants entre els veïns. I des del Partit Popular ha sigut el regidor Jaume Llorenç el que ha parlat sobre l'Escola Oficial d'Idiomes i sobretot ha destacat que és molt deficitària i que deurien ficar les cartes sobre la taula i demanar i reclamar a la conselleria.
Dir que tenim una escola oficial d'idiomes deficitària en moltes coses. Pedagògicament no té massa sentit que no són aules iguals, no? La que serveix per als estudiants de secundària que per als estudiants d'idiomes. Les necessitats són distintes, el laboratori d'idiomes és absolutament necessari. Jo recordo que el propi regidor d'Educació estava encantat en poder tindre aquest espai i com s'anava a dissenyar. Bueno, això, evidentment, ha desaparegut. No? Estos espais d'autoaprenentatge són necessaris, però ara ja ni el comenten perquè, evidentment, no n'hi ha espai per a poder establir aquest laboratori. Tindre material escrit audiovisual, de tot, per a facilitar l'aprenentatge d'idiomes.
Llorenç critica que els alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes segueixen sense millores i que si en maig la ciutadania tria el Partit Popular serà totalment prioritari per a ells aquesta escola oficial.
És que no té sentit el que està passant i el que volem és que treballen, no? Mentre ells fan estos sainets i mentre ells munten estos espectacles que acaben en no res, els estudiants pues, segueixen de Vila-real, segueixen sense servei d'idiomes per matins, segueixen en espais que no són adequats per a l'aprenentatge d'idiomes i segueixen sense laboratori de llengües ni projectat. Jo sí que els puc dir que si a partir de maig els vila-realencs decidissin que siga el Partit Popular qui governa aquesta ciutat, l'Escola Oficial d'Idiomes serà una prioritat absoluta nostra per a reivindicar cara a la Generalitat Valenciana. És el projecte clau, és un projecte clau per a Vila-real, per molt que m'ho hagin volgut amagar i per molt que m'ho hagin volgut enganyar estos 3 anys. I si a València tenim la sort que també governa el Partit Popular, estic segur que ens escoltaran, ens farem valer i serem molt clars al respecte. Esta serà l'única manera de que les coses no seguisquen sent iguals.
Des de l'equip de govern ha sigut l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, el que ha presentat un pla de reindustrialització de la ciutat. Segons explicava, hi havia que millorar diferents accessos, que són una prioritat per a la localitat de Vila-real, diverses actuacions que explicava i comentava en aquesta roda de premsa.
Parle de la carretera d'Onda, des del pont de l'autopista hasta, diguem, Correus, perquè mos entenga la gent. És una via que està plena de batxes, en forats, no té arsent pràcticament, sense un carril bici, algo que avui en dia és fonamental, el tema del clavegueram, la il·luminació, és a dir, és una via sense urbanitzar pràcticament, se van quedar hasta la carretera, hasta el pont de l'autopista, i a partir d'ahir ja no se va fer absolutament res. En segon lloc està el tema de l'accés de Vila-real per l'Avinguda Castelló. Quan vostès accedixen en la rotonda famosa esta tan complicada que tenim de Castelló cap ací, que entrem, doncs allà està l'empresa Rilopla, girem a la dreta i està Meridiano, el bar Stormil, tot això d'ahí, d'ahí cava el pavelló Sebastián Mora, digueren, cava Santa Quitèria, saben que n'hi ha una curva molt perillosa, està ple de clots, no n'hi ha ceres, allò és un empastre com una catedral. Pues també volem adequar-ho i millorar-ho, d'ahí hasta la rotonda, que ja tenim adjudicada una empresa, que ja està el lletrero ficat, que se construirà en l'encreuament del carrer Encarnación, camí les voltes. En el camí les voltes tenim una dificultat per a que se puguen desenvolupar les empreses, especialment esta és en matèria de clavegueram, de pluvials, d'aules, d'inundabilitat, i pues, també hi ha una sèrie de necessitats de mantenir algun tipus d'infraestructura. I després està el que denominem nosaltres el projecte del camí Miralcamp, que també és un projecte des del punt de vista de les indústries que n'hi ha allí, que requereix d'una urbanització d'una zona i permetir també, com dic, una millora en tot això.
Cal recordar que el govern autonòmic va traure unes ajudes per a reindustrialitzar les diferents ciutats valencianes. El 31 de juliol li van aprovar l'ajuda després de presentar el projecte a Vila-real, una ajuda d'un total de 3,1 milions d'euros finançada en un 90%, però tenia una condició, i és que abans de que acabara 2018 havia d'estar executat un 45% de les obres, algo que ha qualificat l'alcalde de Vila-real com impossible i inviable. Per tant, ha assegurat que es faran càrrec d'una part d'aquestes obres de reindustrialització.
Per no haver fet bé les coses la conselleria, perquè és inviable estos plaços, i s'han negat al final a prorrogar de ninguna manera, i hem tingut moltes reunions en ells, varios alcaldes i concejals, i no ha hagut manera, encara que finalment mos toque aportar part de l'Ajuntament perquè este percentatge no molt cobrisquen, nosaltres anem a tirar endavant, és la notícia que volia dir-los avui, en estos quatre projectes. I això significa que ara que ja els tenim damunt de la taula en el Departament de Territori, pues anem a procedir a la seva licitació pública per a executar les obres. Les bases el que diuen era que teníem que tindre el 45% d'obres fetes en el 2018 i el 55% d'obres en 2019. Però us tinc que dir que dins d'enguany hem de tindre els acabats i els asseguro que les obres començaran ara a principis, en quan els tinguem adjudicats. Tramitarem d'acord amb la llei, mos permetís la llei de contrats una tramitació d'urgència, motivant-la, perquè està acreditada, i per tant acurtant els plaços tot el possible, però complint la llei absolutament i escrupulosament per a no tindre després problemes en els juzgats.
En un altre ordre de coses, la Junta de Festes ha fet públic el nombrament de les 5 joves que ostentaran el càrrec de reina i dames a Vila-real durant aquest 2019. Són Agata Martínez Andreu, Bàrbara Martínez Andreu, Carmen Robert López, Isabel González Montesinos i Tania Ripolles Gil. L'entitat, la Junta de Festes, va comunicar qui eren les integrants, però se sabrà aquesta nit a partir de les 8:30 qui serà la reina entre totes aquestes candidates. A les 8:30 serà el nomenament oficial dels càrrecs a la sala de plens de l'Ajuntament de Vila-real. Arribem a la 1:15 del migdia, una pausa i de seguideta ens anem a parlar de sexualitat amb Lara Antiquino.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen. En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
Sabies que veure bé no consisteix sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria, especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer 9 Baix. Institut Valencià d'Optometria, 20 anys cuidant dels teus ulls, en Vila-real, a un pas de tu. Kakimoda Joven te ayuda a combatir las bajas temperaturas. Solo hoy viernes y mañana sábado aprovecha la promoción especial Ola de Frío. Chaquetas al 50% de descuento. Hoy y mañana abrígate en Kakimoda Joven. Recuerda, chaquetas con un 50% de descuento. Kakimoda Joven, calle Colón 1 de Vila-real. Limpieza Servilín Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos, pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653-20-42-94, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Vila-real es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Vila-real es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Vila-real diseñamos sonrisas. Vivanta Vila-real, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
La Generalitat adquirís el cim més estimat de la Comunitat Valenciana. A partir d'ara formarà part del patrimoni natural, històric i cultural del poble valencià. Penyagolosa, un poc més nostre. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Penyagolosa, gegant de pedra.
La comunicació, una eina, una ferramenta fonamental, evidentment per a nosaltres, però també en una relació de parella. D'això concretament és del que anem a parlar avui amb la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino, de comunicar-nos però d'una forma correcta amb la nostra parella. Quins són els mecanismes per a comunicar-nos? Lara Antiquino, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, evidentment la comunicació és algo fonamental en una parella, però n'hi ha moltes formes de comunicar-se i no totes són les correctes, no?
Exacte. De fet, com moltes vegades diem, la comunicació en la parella és fonamental i el que passa moltes vegades és que o la comunicació és poca o la comunicació és mala. I a vegades una combinació de les dues. Per tant, està molt bé comunicar-nos, però a vegades n'hi ha que concretar, especialment quan volem abordar temes una miqueta delicats o que ens suposin algun malestar, pues de la manera més apropiada.
Molt bé. O sigui que n'hi ha que saber, més val comunicar-se, tampoc, però poc i bé, que molt i mal, no?
És que hauríem de buscar un equilibri, perquè poc tampoc.
Tampoc.
Clar, però sí, millor dir poc i ben dit a molt i mal dit, però hi ha que tractar de comunicar-nos molt, perquè jo te diria que la comunicació és el 90% de la parella.
Sí.
I hi ha que fer-ho de la manera més apropiada, tant per a l'altra persona com per a nosaltres mateixos, perquè com ja vam comentar una vegada en un programa, els estils de comunicació poden ser diferents i hi ha que adaptar tant el de la parella com el propi.
I com s'arriba a un nexe d'unió?
Doncs ser molt conscients del que és, ja que entendre com es comunica l'altra persona i com ens comuniquem nosaltres. Hi ha persones, per exemple, que de normal tenen el to de veu més elevat. I això a l'hora d'abordar certs temes pot resultar complicat, ja que l'altra persona se pot sentir atacada per aquest to de veu més elevat quan en realitat no està en aixina. Hi ha persones, per exemple, que quan se cabretgen utilitzen el silenci com a forma de venganza i això tampoc soluciona el problema. Per tant, hi ha que entendre com funciona l'altra persona i com funciona jo per a saber que sí i que no utilitzar en aquests casos.
O també escapar, no? També és una altra fórmula. La d'escapar en el moment en el d'enfado, per exemple.
Exacte. I això ni està bé ni està mal, a veure, si tu eres una persona, per exemple, més passional en aquest sentit i a vegades et costa controlar les emocions, sí que està bé demanar-li una pausa a la teva parella i dir-li, mira, deixa'm 10-15 minuts que em relaxe i després abordem el tema, perquè ara sé que el que pugui dir no serà el millor ni el més apropiat. Eixa pausa o aquest temps fora que li diem en psicologia sí que és apropiat sempre i quan sapiguem utilitzar-lo.
Però, Lara, hem de dir-lo apropiat o hem de dir el que pensem?
Hem de dir el que pensem de la manera apropiada.
Ai, 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 és que eres psicòloga i avant. A veure, perquè moltes vegades te ho dic per una cosa, no? Uh-huh. Perquè dius, en el calentó he dit coses que no pensava. Això és cert? Ja. O sí que les pensem, però quan ens gelem pensem en dir les coses d'una altra manera, més apropiada.
A veure, jo penso que normalment quan estàs de calentó sí que és veritat que les coses s'exageren més de lo que en realitat penses.
Vale.
Lo que passa és que com en aquest moment t'estàs deixant portar per la ràbia, per l'enfado, pues tu estàs també magnificant aquestes emocions perquè les sents molt més elevades. D'una altra manera, sents el mateix, però molt més calmat i, per lo tant, pots dir el mateix que estàs dient, però d'una manera més suau per a que a l'altra persona no li afecte d'una manera negativa i tu després no te sentis mal per conforme li has fet sentir a l'altra persona.
Claro.
És el mateix, lo que passa que la diferència està en el moment emocional que tu et trobes quan estàs enfadat o quan has aconseguit calmar aquesta ràbia.
Crec que ens hem anat del camí, però la qüestió era quines... És que vaig preguntant coses, clar. Quines són les pautes que hem de seguir per a tindre una bona comunicació en la nostra parella?
Vale. Ho hem abordat, o anem a comentar-lo en el cas de que vulguem comentar alguna cosa que ens estiga resultant complicada o que ens moleste o que vulguem canviar. I, per tant, en primer lloc, i encara que parega una tonteria, hi ha que elegir el moment adequat. Sí, hi ha que evitar plantejar problemes quan l'altra persona està concentrada en alguna altra tasca o està a punt de dormir o ha tingut un mal dia. Perquè si jo vull abordar un tema delicat i sé que l'altra persona ara en aquests moments no està per la labor perquè també ha tingut els seus problemes avui, hi ha que tractar de buscar un altre moment en el que la parella i tu estigueu còmodes i estigueu més relaxats i això no puga interferir en la comunicació.
Molt bé, buscar... Perquè el moment
clar,
idoni.
A vegades estem pensant, quan vingui l'altra persona, quan vingui la parella de treballar, li vull dir això. Però si, per exemple, aquesta persona pues, avui arriba més estressada de l'habitual o més cansada i saps que la comunicació no serà tot l'apropiada que t'agradaria, o bé se li comunica per si pot prestar-te atenció i així poder solucionar-lo, o bé, si no és algo que tenia que ser imminent, esperar a trobar un moment més propici.
I també m'imagino que serà important el lloc i el on se comunique, no? Que l'espai siga l'adequat.
Clar. No anem a muntar un pitote per el carrer, pues busquem un lloc, com per exemple, pues quan estem sopant o mentre no sé, estem
al sofà, descansant.
Ja no fa falta ni estar fent res, però sinó buscar un moment en el que els dos estiguem desconnectats de lo que són les altres preocupacions del dia a dia, de quan estem, com tu dius, sentats al sofà o bé quan estem posant-nos el pijama, dona igual el què, però un moment en el que sapiguem que l'altra persona pot prestar-me atenció.
Molt bé. Val, doncs aquesta és una de les pautes que hem de seguir, però en tenim més.
Sí, aquesta seria la primera. Després hi ha que començar de manera positiva. A veure, el contacte físic i les paraules carinyoses faciliten que l'altra persona tingui més ganes de prestar atenció. Per tant, si tu li preguntes, cariño, què tal? M'alegre que estigues en casa. O, bon dia, com m'has dormit? I a partir d'ahí, mira, és que m'agradaria comentar-te algo, però no anar directament a cuchillo, que se diu, perquè si no l'altra persona ja fica a la defensiva només començar, també.
Claro.
Per tant, suavitzar aquesta primera toma de contacte que volem tindre amb la persona també facilita que l'altra persona siga més receptiva i més disposta a escoltar el que ens molesta o el que vulguem comentar.
Dir-li-ho amb paraules boniques.
Exacte. Que ja no se trata de buscar paraules boniques per a que estiga preparat, sinó, a veure, tu realment a la teva parella que la continues volent i tens ganes d'estar en ella, pues simplement abordem primer això. Què tal? Com t'ha anat el dia? Pues així, de l'altra manera, bueno, m'alegre que estigues ja en casa perquè és que m'agradaria parlar amb tu d'una coseta. I ja està.
I no crear dramatismes, no, també? A veure, les coses se parlen.
Exacte, tendim a fer a vegades una muntanya d'un graner d'arena, però la majoria de vegades se fa una muntanya perquè no diem les coses en el moment en què ens molesten. No. Se les anem guardant i després, en lloc de fer les coses conforme estem explicant, soltem tot el que portem acumulat, l'altra persona se queda a quadros perquè no tenia ni idea, perquè tu no havies dit res, i ahí se munta una discussió.
Clar. Perquè tardem massa, no? Això és un altre dels problemes que tenim de comunicació.
Clar, tardem, anem aguantant, i al final el que resulta que em molestava un poc era, em molesta moltíssim i li va acabar de vomitar tot a la meva parella que s'ha quedat a quadros perquè no sabia res de lo que estava passant.
Clar, quan a lo millor si li ho hagueres comentat en un primer moment...
Exacte, l'altra persona ho pot tindre en compte i en futures ocasions o no repetir-lo o modificar-lo.
Sí, claro. I això és una solució difícil, n'hi ha vegades que és difícil, però s'ha de fer, no, Lara?
Jo crec que moltes vegades la fem difícil.
Ja. Yeah.
No és que siga, si a tu, per exemple, la teva parella tenia un sopar i ha arribat tard i per tant arribeu vosaltres dos també tard al sopar, és simplement comentar-li, mira, m'ha molestat que vingueres tard perquè ara quedem malament de cara a l'altra parella que ens estava esperant. T'importaria que la pròxima vegada arribares antes perquè a mi això me molesta?
Molt bé. Sí.
L'altra persona no se sent ofesa, tu li has explicat el que t'ha sentat mal i què t'ha fet sentir, i això, l'altra persona ho atén, jo ho tenc en compte. I no te ho guardes i després dius, és que sempre fas tard perquè l'altra vegada va ser això, un altre dia va ser l'altre, l'altre dia també te vaig tindre que esperar i me passe la vida esperant.
Lo de tirar en cara no és la solució.
Claro, i això és el que la majoria de vegades fem.
Sí. Alguna pauta més de comunicació?
Sí, ja que definir clarament l'objectiu. Normalment l'objectiu sol ser canviar o modificar una situació actual que no ens està agradant.
Vale.
Per tant, és important definir concretament quina és la situació actual, que és la que me moleste, i per què i com m'agradaria canviar-la. Si, per exemple, la situació és que passen poc de temps en parella i m'agradaria augmentar els moments d'intimitat i d'oci junts, pues és algo tan simple com dir, sent que últimament no passem massa temps junts i m'agradaria compartir més moments per als dos. T'ha vellit? No és que últimament no fem res junts, és que sempre estàs en els amics, o és que sempre vas a la teua, o és que sempre estàs...
És girar un poc el discurs, no?
Clar, simplement li estic dient, me sent que últimament te tiren falta. T'agradaria que passarem més temps junts? T'agradaria que farem algo dos?
Clar. No tirar-li encara que passa més temps en els demés que...
És el que t'agradaria.
Molt bé.
Això és molt important. I després, per exemple, hi ha que ser específic. Perquè a vegades per arribar a lo que és el punt concret li peguem 40 voltes. No hi ha que allargar en excés la nostra explicació perquè la tensió de l'altra persona pot dissipar-se, hi ha que ser concret. Imagina, per exemple, que vols dir-li que t'acompanya un sex shop, no?
Sí.
I pots dir, veuràs, carinyo, és que últimament li està pegant voltes, ha convertit la nostra vida sexual, m'he donat compte que s'estem estancant un poc, no hi som de la mateixa postura, això m'està agobiant, he intentat investigar algunes coses però no m'acaben d'agradar, és que no sé per on tirar, la veritat és que m'agradaria canviar les coses, bla, bla, bla. Li estàs soltant un rotllo que l'altre encara no sap el que t'està passant.
No, perquè pot pensar mil coses, no?
Exactament, doncs li dius, mira, sent que últimament les nostres relacions sexuals són molt monòtones i m'agradaria visitar un sex shop a veure si agarrem idees. M'acompanya?
Ja està. Sí que és cert.
Perquè a vegades se compliquem.
Sí, perquè li donem més voltes a les coses, no? de lo que fa falta. Perquè realment quan comences a donar-li les voltes, la teua parella comença a pensar, i què voldrà dir-me? Voldrà dir-me això? Voldrà dir-me allò? Voldrà deixar-me?
Exactament.
És que, clar.
I potser si li estàs soltant tot aquest rotllo, està pensant, m'està tirant a mi la culpa de que les nostres relacions siguin així, no? De què s'està queixant? Què és el que vol? Que jo me... i que jo prengui més la iniciativa, però és que ella últimament tampoc la pren, per exemple. I llavors l'altra persona ja conteste a lo que ell creu que ha entès, perquè jo no he sigut clara.
Clar, clar.
Però ja que concretar i fer específics i anar directament al gra.
Doncs sí, no és tan complicat, però ho fem complicant nosaltres.
Exacte. I després hi hauria que admetre també part de la nostra responsabilitat. Quan una parella té un problema, els dos són responsables. Pot ser que un tingui el percentatge de responsabilitat més alt que l'altre, però els dos són responsables. Si, per exemple, seguim en l'exemple anterior, que les relacions sexuals siguen monòtones, és per part dels dos, perquè si tu no vols això, no ho consentis, que es busca tu la manera de no fer-les monòtones. Per tant, és algo tan simple també com dir jo soc conscient de que tampoc he estat per la labor aquests dies, o jo soc conscient que tampoc he fet per variar massa l'activitat sexual. Per això m'agradaria, el que hem dit antes, anar al sex shop i provar així.
Claro.
Que admetre que la culpa no només és teua, sinó que jo també tinc part de responsabilitat en el que ens està passant.
Mm-hmm. Doncs sí, perquè assumir una part de responsabilitat també ajudarà a que l'altra persona se senta una miqueta millor.
Exacte, i a que entenga que en una relació els problemes se solucionen conjuntament. No és que un tingui el problema i l'altre tingui la solució, o un tingui la culpa i l'altre tingui la raó. Se tracta de buscar acords, no estem tractant de guanyar a ningú.
Clar. Doncs bé, jo crec que són consells que tots els sabem, però no els tenim interioritzats.
No,
i que no els fiquem en pràctica. Això és el problema.
Sí.
A veure, si és un bon propòsit de nou any.
Exacte, el fomentar la comunicació i fer-lo de la manera apropiada hauria de ser ja no un propòsit de principi d'any, hauria de ser un propòsit diari, però ara que ja sabem com fer-lo, pues és moment de tenir-lo en compte i allò en el que considerem que hem de rectificar, pues millorar-lo.
Molt bé, doncs esperem que així siga. Lara, moltíssimes gràcies per la teua professionalitat i, com sempre, per els teus consells. Ja sabeu que a través del seu correu electrònic, lara.antiquino@gmail.com, podeu fer-li i plantejar-li les preguntes i les qüestions que considereu oportunes. Lara, molt bon dia i moltes gràcies.
A vosaltres.
Grandes rebajas en Calçais Josep. Descuentos de hasta el 25% en las mejores marcas de calzado infantil y juvenil. Los pies de tus hijos se merecen lo mejor. Calçais Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
Kaki Moda Joven te ayuda a combatir las bajas temperaturas. Solo hoy viernes y mañana sábado aprovecha la promoción especial Ola de Frío. Chaquetas al 50% de descuento. Hoy y mañana abrígate en Kaki Moda Joven. Recuerda, chaquetas con un 50% de descuento. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you wear tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Gone. Every now and then I think you might want me to. I com cada dues setmanes rebem a la gent de The Full Surfing, en aquest cas el seu responsable, Manuel Forcada. Molt bon dia, i tenint en compte que és el primer programa que fem aquest any, bon any.
Vale, bon any. I en fi, així estem complint en lo promès en vosaltres.
I en aquest cas, donant explicacions, intentat ajudar a gent que de ben segur està afectada, no? En aquest cas, diferents els aspectes que tractem avui, però comencem, si et sembla, pels crèdits litigiosos. En primer lloc, ens agradaria saber, no? Quins crèdits tenen aquesta catalogació.
Mira, avui en dia és molt freqüent, pues que nosaltres tenim un préstec hipotecari o tenim un préstec personal, i el banc el que ha fet és cedir aquest préstec hipotecari pues a un tercer. Un tercer normalment sol ser el que se diu en l'argot un fondo buitre. Que és un fons de buitre, realment és una societat compradora de pleitos o de préstecs. Normalment solen tindre el domicili social fora d'Espanya, bàsicament en Irlanda i en Luxemburgo, però el tema fiscal, i el que fan és comprar el nostre crèdit. Però el nostre crèdit no el compren com una persona pot pensar, bueno, pues jo dec 100.000 euros, li donaran 100.000 euros al banc. No, se compra entre el 5, 10 o el 15%. És a dir, estem parlant de que n'hi ha, el comprador està comprant per un 0,15 o un 0,20 el nostre crèdit. Uh-huh. Què passa? Pues que la legislació preveu en l'article 1535 del Codi Civil que si és un crèdit litigiós, nosaltres el puguem recomprar, és a dir, efectuar el que se diu en l'argot un dret de retracte, és a dir, pagant el mateix que li ha pagat el comprador més els interessos. Si l'han comprat en l'any 2017 i l'interès legal del 2017 ara pues és el 3%, pues pagant el 3% i les costes que ha tingut, és a dir, les despeses que ha tingut per comprar aquest crèdit. És a dir, si s'ha gastat 7.000 euros en notaris, en advocats, pues si el nostre crèdit representa un 0,025, pues tenen que pagar un 0,025 de la quantitat. En aquestes condicions, pues podem exercir el dret de retracte. Això, que aparentment és molt senzill, pues en la pràctica no és tant. No ho és tant, per què? Perquè, òbviament, així estem parlant d'empreses molt importants que actuen a nivell europeu, tenen uns fons que a vegades pues, no se sap massa bé, perquè, clar, estan en paraïsos fiscals. Entonces, el que fan és comprar, i, òbviament, el que no volen és que tu li compres el crèdit per la mateixa quantitat que van pagar, perquè realment el que fan és que, si tu deus 100.000 euros, ells no te van a condonar res. Ells intentaran cobrar els 100.000 euros que tu devies, més els interessos i tal. A partir d'ahí, sí que és veritat que se pot negociar millor en ells, perquè, clar, si jo he comprat una cosa per el 15%, pues, òbviament, tinc marge per a poder negociar, però per això és que tindres diners en efectiu. Ara bé, el motiu que tu pots comprar és perquè siga un crèdit litigiós, és a dir, que nosaltres tenim el crèdit que ha sigut objecte de venda, de cessió, deu de tindre una ficada, una demanda, o que tu en l'execució hipotecària o l'execució ordinària, tu t'has que, diguem, manejat, és a dir, si tu el que fas és que no te maneges, no fas res, i estàs esperant que algú, entre cometes, te talla el coll, dona igual que te talla el coll A que B. Ara bé, si tu t'has personat i, diguem, que estàs, diguem, oposant-te a la execució, pues sí que és un crèdit litigiós. Exactament igual com si fiquem una demanda per clàusules abusives. Uh-huh. En aquest cas, no importa que tu guanyes o pergues, se tracta de que sigui un crèdit litigiós, és a dir, que en el moment que s'ha venut o quan ells s'han enterat, pues tens que demostrar que és un crèdit controvertit, no incontrovertit. Entonces, en este cas, si se pot acreditar això, no hi ha ningun problema. Què se pot fer en això? Pues moltes vegades, pues, si sabem que no mos estem defendent i pensem que a lo millor, perquè moltes vegades lo bo que tenen estos crèdits que mos avisen, però no per correu, no per burofax, ni per un correu fehacient, sinó mos avisen simplement una carteta. Pues entonces hi haurà que anar a ficar la demanda per a que quan nosaltres teòricament mos enterem de veritat, entonces nosaltres ja haurem ficat una demanda. Uh-huh. Per lo tant, ja serà un crèdit, el que se diu, litigioso. I al ser un crèdit litigioso, pues podríem recomprar-lo. Uh-huh. O sea, a partir d'ahí, pues, ja serien els advocats els que deben de ficar una demanda de dret de retracte, i prèviament, normalment, perquè això encara que pareix és una cosa tercermundista, però funciona així, ells no diuen el preu que l'han comprat. Per què? Perquè ells diuen simplement que ells han comprat aquest crèdit, però en ningú moment ho diuen. Per tant, tu tens que anar a a un juzgat i dir-li, obligar-li, o que sigui una diligència preliminar, obligar-li que tinguin el preu del dret de retracte. Uh-huh. Però avui en dia això que pareix molt complicat és senzill, és dir, simplement és dir-li, mira, jo he tingut coneixement de que el meu crèdit ha sigut venut, el meu crèdit és litigiós, i jo el que vull és que directament pues, que me diguin el preu. Moltes vegades nosaltres tenim, l'han comprat per l'1, per el 2,34, és dir,
per res,
el que passa que, bueno, està la legislació i Xina, estem desgraciadament en un estat que se permetís tot, quan la banca té pèrdues, pues, entonces tenim que gastar tots 30 o 40 mil milions d'euros per pagar els desmans dels banqueros, i quan els banqueros realment després fan negoci, pues resulta que, diguem que l'executat no pot participar o ho té dificultós per a poder participar, que buscar-se advocats, i moltes vegades per desconeixement tu el que fas és que directament pues intentes negociar o directament pagues en el fons buitre. Però que sàpiga la gent que totes aquestes empreses que les solen trucar, dient, mira, és que vostè no es debe no sé quant diner i tal, i ara el nou client ja no és el Banco Sabadell, sinó som nosotros, Lindorf, Spanish Residence, hi ha un rastre a Xina, Cabot, pues, que sàpien que almenys podries pressionar-los, inclús moltes vegades el que s'està fent també és ficar una demanda, entre cometes, per a fer força, i si nosaltres tenim una deuda de 100.000 euros, com el banc sap que potser tu el pots guanyar, potser tu no t'arrisques a anar fins al final, però potser tu pots aconseguir que un préstec de 100.000 euros pues, te'l deixen per 15.000. Uh-huh. O sigui, després també hi ha algunes resolucions que diuen que això és inclús una usura encoberta. Per què? Perquè una persona que està comprant algú per 10 intenta treure-li el per 100, doncs, pues, òbviament, la justícia material el que diu és que, escolta, jo te ho compre per el mateix preu que tu l'has comprat, te dona l'interès perquè tu no pergues poder adquisitiu, i damunt, si tu t'has gastat 7 o 8 o 10.000 euros en costes, doncs pues, jo te pagaré la meva part proporcional. Òbviament estem parlant de que no se ven un crèdit, estem parlant de que un fons de buitre d'estos pues, compra a lo millor 1.000, 2.000 o 4.000 milions en préstecs. I aquests 4.000 milions a lo millor li costa un 10%, però pel banc se desfà, aquests 4.000 milions al fons de buitre han costat 4-6 milions. Uh-huh. O sigui que són empreses que es dediquen a això.
Hi ha una caducitat, per exemple, des que t'estàs sabent és que t'han comprat el crèdit per a iniciar el procediment, o una vegada s'inicia el procediment i la demanda ja tens X dies per a concloure el procés?
Bueno, no hi ha, diu el Codi Civil que n'hi ha 9 dies, uh-huh. però això són 9 dies des que tu saps el preu i les costes, és dir, en aquest cas tu no hi ha data per un motiu, perquè tu no saps el preu, és dir, si tu des que saps el preu i les costes tens 9 dies per a consignar els diners, és dir, si ho he comprat per el 3%, el fons de buitre, pues el 3% d'un préstamo de 100.000 euros, pues imagina't, és que estem parlant del 3% de 100.000 euros són 3.000, és que estem parlant de... Entonces, a partir d'ahí no hi ha ningun problema. O sigui, sempre, quan ho sàpies, tens 9 dies, però hasta que no ho sàpies, no. No se pot. O sigui, que no diguem que no te caduca. O sigui, que realment el que passa és, clar, quan abans ho faig és, pues millor.
Si alguna persona diu, no ho sé, si el meu l'han venut o no han rebut una cridada d'aquestes companyies dels fons buitres, com poden saber? O en la documentació, en el rebut que els arriba a casa, poden mirar algun aspecte que els indique?
No, te ho tenen que comunicar. Uh-huh. És dir, perquè moltes vegades, pues, inclús en el Banc d'Espanya, moltes vegades no s'informa. Per tant, el millor és si no ho saps, o, bueno, és que mos dediquem a això, sabem realment si tens moltes possibilitats o no, perquè això, per exemple, quan se fa una execució hipotecària, el reste pues, se sol vendre. Quan són préstamos personals se solen vendre. Per tant, si no ho saps, el millor és que, sense saber-lo, que fiques una demanda. Per què? Perquè si no serà un crédito litigioso. És dir, uh-huh. millor fiques la demanda i el que va per davant, i després uh-huh. ja, si tens la sort, que normalment avui en dia, pues, cada vegada els nostres oients ho sabran, perquè alguns que tenen préstecs i tal, que han sigut transmès a aquests fons buitres, pues, tens moltes possibilitats de poder negociar.
Uh-huh. Així que la gent que ho tinga en compte, no? Si tenen uh-huh. qualsevol dubte, que acudisquen a Defusa al final, ara sí. Recordem, però també uh-huh. ens havies plantejat Manolo, parlar de les comissions d'apertura, que si estan incloses, diguem, dins d'aquestes despeses hipotecàries.
Sí. Mira, moltes vegades ens oblidem de que quan estem parlant de les despeses hipotecàries, pues que està encara en dubte després de la sentència aquesta famosa del Tribunal Suprem, que va dir que sí, després que no, i tal, uh-huh. per pressions de la banca, òbviament, pues, claro, diu, bueno, ara ja no val la pena. És dir, jo el que recorde és que les despeses hipotecàries, el que s'entenen per despeses són gastos de notari, gastos de registre, de gestoria, dia de tassació i de l'impost. D'aquestes 5 que he nombrat, 4 se poden reclamar. Però n'hi ha una que és la gran oblidada, que és la comissió d'apertura. És dir, què és la comissió d'apertura? És dir, és quan nosaltres havent signat un préstec personal o hipotecari, però que damunt el banc que ens cobra pues, el 3, el 4, el 5, el 7%, el tipus d'interès que pacta, damunt ens cobra per estudiar el préstec. O sea, és com si tu vas a un advocat i diu, bueno, jo el teu te cobraré 3.000 euros per portar-te, però jo te cobraré l'1% per estudiar-te el teu cas. Home, això ja està, ja està inclòs. Pues això damunt l'Audiència Provincial de Castelló ho estan donant. Algunes audiències no el donen i algunes sí. Entonces, tu realment, quan no estàs assabentat de que aquest préstec, pues, el teu préstec tenia que tindre unes despeses de l'1% o l'1,5% o el 0,25%, o sea, pues podem comptar que està des del 0,25% pues, hasta el 2%. Uh-huh. Entonces, què passa? Que estem parlant també de quantitats importants, perquè moltes vegades són préstecs hipotecaris. Entonces, pues claro, si estem parlant pues, de 100.000 euros i l'1%, pues són 1.000 euros. Escolta, 1.000 euros més el notari, més el registre, més tal, pues escolta, pues ahí tens 2.500 o 3.000 euros, pues que escolta, que bons són per les vacances o que faci falta.
Uh-huh. Així que també, tot i ser un dels oblidats que ens has comentat, també es pot reclamar i almenys així a Castelló la justícia es fica de part del consumidor. Bueno, bueno, més o menys, l'audiència.
En este cas, sí. En altres, desgraciadament, no. Però bueno, con nosaltres coneixem i també vos hem dit en diversos programes pues, que tenim oficina en diferents punts d'Espanya, pues nosaltres moltes vegades el que fem és que quan anem a la comissió d'obertura presentem les demandes a Castelló, quan realment, pues, a lo millor l'Audiència Provincial de Castelló no tenen unes certes coses, pues anem a Barcelona, a Conca o a Madrid, que són realment tenim delegacions.
Uh-huh. Així que la possibilitat està allà on teniu seu, així que no està tot perdut.
Ens estem, diguem, entre cometes, pues, aprofitant, com fan tots, de la legislació que otorga les cooperatives de consumidors i usuaris que puguin presentar una reclamació allà on tenen delegació. Quan nosaltres tenim delegacions en aquests punts, pues, òbviament, i coneixem quin és el criteri de les diferents audiències provincials, pues, moltes vegades pues, ens aprofitem per a tindre una sentència millor per als nostres clients associats.
I que els altres també s'aprofiten, almenys també que els que paguem també ens puguem aprofitar. I hem comentat avui, crèdits litigiosos, comissió d'obertura. Si la gent té dubtes d'aquests o altres temes, com poden localitzar-vos?
Bueno, pues nosaltres estem a Vila-real, al carrer Monestir de Poblet número 6, i pues poden passar-se per allí per demanar cita o trucant al 964-84-69-81 o fent la pregunta, vos ven en Facebook o directament en la pàgina web.
Doncs esperem que pugueu ajudar a molta més gent. Manolo Forcada, moltíssimes gràcies. Fins d'ací un parell de setmanes.
Vale, moltes gràcies a tu.
Qué rabia me da dejarme la comida del trabajo en casa. ¿Y ahora qué como?
Oye, Juan, nos pedimos un McDonald's.
Ya está aquí McDelivery. Ahora tu McMenú preferido, donde quieras. Descárgate la app de Uber Eats. Comprueba el servicio en tu zona. Haz tu pedido y te lo llevamos donde estés. McDelivery. Lo estabas esperando.
State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool the
autotrophs. A la 92.2 de la freqüència modulada ens anem a apropar a la programació que és seta aquest 2019 el Planetari de Castelló, un espai que durant els últims anys està molt adreçat al públic especialment infantil amb moltíssimes activitats, també amb exposicions i altres activitats per a un públic més adult, però per tal de conèixer tota aquesta programació que ja han presentat, tenim a l'altra banda del fil telefònic el coordinador d'activitats del Planetari de Castelló, Carlos García. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs estem parlant d'un planetari, no?, que, segons sembla, en primer lloc, si et sembla, fem una miqueta de balanç de l'any passat, va batre rècord de visites. Suposem que estareu també satisfets, no?, de que la gent responga també a l'esforç que feu per a programar.
Sí, la veritat és que l'any passat l'esforç que vam fer programant noves activitats i sobretot al principi de l'any en tallers de matí, els dissabtes per la vesprada, diumenges de matí, l'èxit que tingué la quedada per a veure l'eclipse de lluna, pues la veritat és que això ens ha servit molt per a promocionar i que la gent vinga al planetari.
No sabem si és una tendència que heu notat que durant els últims anys s'ha incrementat aquest interès per el públic, normalment familiar, no? Els que hem passat per allà algun cap de setmana, principalment familiar que s'apropa. Si heu notat això, aquest increment paulatí.
A veure, nosaltres en les estadístiques que tenim estem veient que sí, des de fa 2-3 anys la tendència és una tendència positiva, s'està incrementant el número de visites i bé, la veritat és que això ens dona molta il·lusió per a continuar treballant pues, en esta línia i que continuï durant molts anys, clar.
I així s'arriba un nou any, no sabem si programeu, diguem, a curs escolar o aneu d'any natural a any natural.
Anem d'any natural en any natural, sobretot perquè moltes de les activitats que avui en dia estem integrant-les en esdeveniments pues que són anuals o en dates específiques, normalment també se programen anualment. Ho dic perquè, per exemple, este any, en 2019, se celebra el 50 aniversari de la arribada a la lluna, i una de les coses que preparem pues, per a 2019 són activitats relacionades en esta celebració.
Això, no? Aquesta arribada, que sempre ha estat envoltada una miqueta de polèmica, però bé, almenys, no? La fita és consolida, no? I també es commemora per part del planetari. I si va ser un muntatge o no televisiu, això ja, ahí no entrem.
Ahí nosaltres no entrem, perquè el que volem és promoure sobretot l'interès per l'astronomia, per la ciència, per la divulgació, i el que volem oferir és un espai també un espai alternatiu pues de oci i també de cultura.
I també veiem, Carlos, en aquesta programació que hi ha diferents activitats que volen ficar en relleu, no? O en un lloc protagonista, la figura de la dona dins de l'astronomia, però també en el món de la ciència.
Correcte. Este any anem a celebrar el 11 de febrer, que és el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la ciència, i el cap de setmana d'abans, el 9 i 10 de febrer, organitzem una sessió especial. El dissabte de matí tindrem una xerrada sobre dones i astronomia, que anirà també acompanyat d'un taller per a muntar, elaborar un espectroscopi, que és un útil que s'utilitza per a estudiar, per exemple, les estrelles. I després, el diumenge de matí, això diguem-ne que és un públic més juvenil, adult, i ja per a un públic més infantil, més familiar, el diumenge de matí, que és el que és habitual, a partir de les 11:30, tindrem un espectacle sobre una de les figures, una de les dones més rellevants, com és Hipàtia d'Alexandria, que és un icono i és pràcticament la primera dona astrònoma matemàtica que se pot considerar, no?, com a tal.
I sí que cal visibilitzar perquè també les xiquetes puguen tenir exemples, no?, i si veuen les fites que van assolir, potser s'animen, no?, perquè també així tenim a la gent de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, el catedràtic Juan Carda de Química, i sempre ho diu, no?, que falta una miqueta donar una espenta a les xiquetes, a les adolescents, perquè també pensen en la ciència, i sí que també entre tots és animar, no?, a que pensen en aquesta vocació.
Correcte, correcte. A més, les xifres ho diuen, poquet a poquet les dones van augmentant la seva participació i el seu interès en àrees científiques, en àrees com pot ser en biologia o altres disciplines, ja crec que superen inclús el 50% tant en les universitats com en la part investigadora. Sí que és de veres que sempre arriba un moment, no?, que donar aquest pas ja als càrrecs de responsabilitat o executius ja és més complicat, però el que volem mantenir i promoure és aquest interès perquè sempre se poden aportar noves solucions, noves idees, i així ha d'aportar tant homes com dones.
A part d'això, d'aquest apunt que volíem fer l'incís respecte a la figura de la dona en aquest àmbit, també, com és habitual, hi ha projeccions i també tallers, tallers durant els diumenges i també projeccions, que crec que igual també algun motivat per les activitats que veu a terme a plaça, però la veritat és que no pareu especialment els caps de setmana.
No, no, durant la setmana tenim les sessions, diguem-ne, les sessions escolars pels matins, i els caps de setmana és quan ens obrim al públic general. Tenim sessions de projeccions que són totes de contingut d'astronomia, dissabte de matí, a partir de les 11, les 12 i a la 1, per la vesprada a les 5, a les 6 i a les 7, i el diumenge de matí igual, a les 11, a les 12 i a la 1.
Sí,
i després, per part dels tallers, és un complement. El taller també ens permet complementar, és una altra forma d'atraure i dinamitzar sobretot el públic més familiar, que és el que està dirigit.
I després també cursos d'astronomia i exposicions, així que veiem que, diguem, hi ha una miqueta de diversitat i un ventall molt ampli per a que qualsevol persona es pugui apropar i topetar alguna cosa que li interessi.
Correcte, correcte. Ara, este dissabte comencem el curs d'astronomia. De fet, relacionat amb les projeccions, aprofitaria per fer un apunt, perquè les projeccions de la vesprada d'este dissabte 12, del dissabte 19, se suspenen perquè se farà una projecció per al curs d'astronomia, se farà una projecció especial i només el públic podrà entrar a les projeccions de les 5. I en quant a exposicions, ara també comencem l'any amb una exposició que és la Meravelles de l'Univers, que és una exposició fotogràfica, amb algunes fotografies que han estat premiades per la NASA dins d'un programa que se diu la fotografia astronòmica de l'any. Pues algunes de les fotos que anem a mostrar han sigut realitzades per astrofotògrafs espanyols i se podran contemplar en l'exposició. I a banda, també relacionat amb l'astronomia i en la dona, tenim l'exposició que tindrem fins a març de Conade Astrònomes, que va sobre les aportacions de la dona a l'astronomia.
Així que veiem, no pareu, i també ja, diguem, amb l'any avançat, aniversari del planetari, no? Des del 91 que està en marxa, el 8 de maig, no? Es va fundar, així que també commemorareu, no?, aquest any.
Sí, en principi el tenim ahí, estem acabant de definir les idees, però sí, volem, l'any passat vam fer una jornada de portes obertes, que el cap de setmana tingué molt d'èxit, i este any estem acabant de definir quines accions prendrem, però sí, ho celebrarem com toca.
També en juny, després suposem que igual feu un paronet, no? També estival, continuareu i després ja reprèn l'activitat de cara a octubre-novembre.
Sí, en veritat, en estiu nosaltres tenim, és l'època en la que més gent ve, perquè ve molta gent de la platja i, uh-huh, i de turisme. Sí. Ahí el que tenim sobretot és el campus d'estiu pel matí, per a sobretot de cara a la conciliació familiar, pues, des de les 9 hasta les 2 estan, pues, per lo menos els xiquets estan en la escoleta, estan en el campus, i després, este any, en 2018, vam tindre activitats tots els dies, i ara també estem definint, acabem de definir també els tallers i les activitats que tindrem, o sigui que són dos mesos també molt intensos. I de cara a final de l'any, pues, per exemple, destacaria el primer cap de setmana d'octubre, que se celebra la setmana internacional de l'espai, i este any ja vam realitzar una activitat, i este any també voldríem mantindre alguna activitat relacionada amb la Lluna, de fet, i anar incorporant noves activitats també relacionades en aquesta setmana, i alguna jornada, una jornada que tenim a final de novembre, a mitjà de novembre, sobre sobre les disciplines de ciència, tecnologia, matemàtiques, que celebren també en col·laboració amb el CEFIRE, pues justament això el 22 i 23 de novembre segurament.
Així que tot un any complet, inclús en estiu intensiu. Suposem que al final també és enriquidor, no? Veure especialment els més joves quan descobrissin, no? Allò que tenen allà dalt, perdó, una miqueta de més a prop, que tot aquest esforç també val la pena, no? Veure aquestes cares d'il·lusió.
Nosaltres sí, completament d'acord. La part, nosaltres posem li donem molta importància a la part infantil, perquè pensem que és el moment en el qual se poden despertar les vocacions, despertar també interès, perquè avui en dia tenen molt accés a molta informació i pensem que la ciència és un bon és una cosa molt interessant per introduir a pràcticament des dels 4 anys, que és la primera data a la que nosaltres plantegem els tallers, però també t'he de dir que la gent adulta també dona molta... és molt agradable parlar en ells, tant en les projeccions que fem nosaltres en el planeta. La gent, quan s'acaba la projecció, pot preguntar si ha quedat algun dubte o si ha escoltat alguna notícia o alguna cosa, es pot preguntar i sobre astronomia o relacionats en la projecció, i nosaltres els expliquem o aportem informació, i la veritat és que és increïble algunes preguntes que te fa també la gent adulta, perquè a voltes te sorprèn i molt gratament.
I en aquestes dècades suposem que inclús s'haurà donat el cas de que algun xiquet que va anar quan era menut en el col·le ara pot anar en els seus fills, no? I sí que, diguem, també ja arribeu a tindre més d'una generació d'usuaris al planetari.
Sí, això és un clàssic, i també és molt interessant. Hi ha molta gent que torna en els fills, de ai, pues jo vaig vindre quan vaig vindre en l'escola i havia deixat de vindre, i pues ara que té pues això, xiquetes pues tornen, i evidentment és una forma també pues de no només d'enganxar als xiquets, perquè igual són aparentment més fàcils, però també als pares, perquè també es faciliten i els motive i també prenguen consciència que és interessant que vinguin a un espai com és un museu, com és el planetari, i a més pues també pots vindre al planetari i després vindre al Pinar o a la platja, a apropar-te al Grau, que vull dir que és una pots tindre un plan d'un matí i passar-ho molt bé.
Doncs encoratgem a la gent a que es puga informar, no?, perquè hem repassat ràpidament, però esteu, crec, ja en quasi totes les xarxes socials, Facebook, Twitter, i també aquesta setmana heu estrenat un Instagram.
Correcte, sí, esta setmana hem estrenat l'Instagram, també un poc amb l'objectiu que ja tenim en Facebook i Twitter de continuar difonent les nostres activitats, que és el motiu principal en el que utilitzem les xarxes socials, però també Instagram, per intentar també apropar-nos a un públic que està ahí, com és el públic més juvenil, i que també volem començar a generar continguts i activitats que també els interessen. I a més, tota la informació que també està en la nostra pàgina web, en planetari de Castelló, si ho busquen al navegador, o en planetari.castelló.es, que ho podran trobar també tot.
Doncs, Carlos, esperem que tota aquesta programació capti a molta gent, que ho puguen descobrir, redescobrir o simplement autopetar-se-ho, i que gaudisquen de tot allò que ofereix l'astronomia. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta programació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
I nosaltres, abans de tancar, d'acomiadar el programa d'avui, tenim ja un apunt d'última hora. Ens acompanya la presidenta provincial de Vox, Llanos Masó. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la noticia?
Bueno, pues la noticia es que mañana estaremos en Villarreal Durante todos estos días estamos llevando una campaña por todos los municipios de la provincia y mañana tendremos una mesa informativa en Villarreal, en la Plaza Mayor, creo que es debajo de los porches. ¿Sí? Estaremos allí de 10 a 1, posiblemente, sí, de 10 a 1. Y nada, allí estaremos, estará parte del equipo de Villarreal, irá también parte del equipo provincial de Castellón, yo personalmente también estaré por allí, para nada, informar a los ciudadanos de Villarreal pues de nuestro proyecto, de nuestras uh-huh. propuestas, que puedan conocernos, que puedan resolver las dudas que puedan surgirles, incluso, bueno, pues si alguno lo decide, pues oye, que se afilie y se una a nosotros en este proyecto.
¿Eso quiere decir que está cerca el anuncio del candidato a Villarreal?
Lo de los candidatos todavía no los tenemos designados en ninguna localidad, pero en ninguna localidad a nivel nacional. Eso uh-huh. depende todo del Comité Ejecutivo Nacional, y hasta que ellos no decidan que es el momento de designar candidatos, de formar listas y de la forma en que ellos decidan que, uh-huh. que se haga, nosotros los equipos siguen trabajando todos a una. Prácticamente, bueno, todos los partidos están ya en pre-campaña, sí. Nosotros también, aunque no tengamos a ese candidato, a esa cabeza visible, pero bueno, nuestro proyecto no depende de una cara o de un nombre, entonces cuando llegue el momento y el Comité Ejecutivo Nacional nos diga adelante, pues entonces empezarán a dar a conocer los candidatos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ya nos masó.
Gracias a vosotros.